IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Enorgullece particularmente haber escrito sobre el automóvil, el submarino, el dirigible, antes de que estuvieran en el dominio de las realidades científicas. Cuando hablé de ellos en mis libros como de cosas reales, ya estaban inventadas a medias. Julie Verne.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Vespre. Una de les coses que sempre he somiat és fer la volta al món, però, Rosa, no sé si m'abastaria en 80 dies.
A mi tampoc no m'importaria ni fer un viatge submarí, o potser fins i tot m'atreviria a arribar al centre de la Terra.
Efectivament, avui parlam del gran Juli Verne. El programa, començam. Fa més d'un segle va arribar a Mallorca un dels personatges de la novel·la de Juli Verne, Clovis d'Ardèntor. L'autor va fer que el seu protagonista descobrís llocs emblemàtics de Palma, com la Llonja, la Catedral o l'Ajuntament, al mateix temps que parlava dels mallorquins i dels seus costums i tradicions, i com no podia ser d'altra manera, amb moltes intrigues i aventures.
La Societat Hispànica Juli Verne organitza a Palma el 130è aniversari d'aquesta arribada i ho fan amb una dotzena d'activitats que van des d'exposicions, representacions d'obres de teatre, projectes de pel·lícules de Juli Verne, lectures i rutes literàries. Ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio Nicolás Moragues, ell és doctor en història, llicenciat en història de l'art i, a més de tot això, cofundador de la Societat Hispànica Juli Verne, responsable de l'organització d'aquestes activitats. Benvingut.
Muchas gracias.
Què té Juli Verne, que a dia d'avui encara és tan actual i crida tant l'atenció?
Juli Verne és un personatge universal i atemporal, te diria. Su literatura ha trascendido a través de los tiempos y todos los jóvenes que hemos ido leyéndolo año tras año, década tras década, nos hemos engullido de esa magia que transmiten sus libros. Y bueno, al fin y al cabo, lo que uno lee de joven es lo que le marca la vida en el futuro.
Organitzar una jornada sobre Verne per celebrar l'arribada literària a Mallorca, perquè en realitat ell mai no la va visitar, veritat?
Mira, yo como historiador no tengo ningún documento que me ratifique que haya estado, por tanto no puedo asegurar que estuvo en Mallorca. Pero eso no implica que las Baleares estén muy presentes en su amplia bibliografía. De hecho, he constatado que las Baleares, de manera explícita o implícita, salimos hasta en 8 novelas de Julio Verne.
¿Por qué este interés? ¿Por qué este interés en Mallorca y en las Baleares?
Por varias razones. Para empezar, Verne era un amante de las islas. No de las Baleares, sino de las islas en general. Él, cuando era joven, disfrutó con Robinson Crusoe, era su novela favorita. Y además que fuesen exóticas, lejanas, incógnitas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Baleares, a pesar de estar dentro de Europa, por aquel entonces, a finales del siglo XIX, no éramos como la cosmopolita París o Londres. Éramos unas islas como apartadas en el tiempo, lejanas, perdidas, y ese exotismo que él buscaba. Hubo varias personas que influyeron en él para que se fijase en las Islas Baleares. Por ejemplo, su amiga George Sand, la pareja de Frédéric Chopin. Fueron compañeros de trabajo, tuvieron el mismo editor, Etzel. También, muy importante, la figura del archiduque Luis Salvador de Austria. Fueron amigos. El archiduque le invitó en innumerables ocasiones que nos visitara, que viniese a este paraíso mediterráneo. Él, por desgracia, no pudo venir, pero sí es cierto que se inspiró en Di Balearen para escribir los pasajes que transcurren en nuestra ciudad.
Porque de hecho se cuentan muchas cosas de Mallorca y parece que la hubiera visitado. Por eso esa leyenda de si había venido o no había venido, porque es alguna cosa, Irene, y yo seguro que no estás oyendo la sentí cualquier vegada, Juli Verne va a estar a las Illes.
Como habéis dicho al principio, habla de una manera pormenorizada y con todo lujo de detalles de nosotros los mallorquines, de nuestras costumbres, cómo vestíamos, nuestras tradiciones, la gastronomía, el paisaje. Da la sensación de que estuvo obviamente aquí. Sin embargo, cuando escribe la novela en el año 1896, a pesar de que esté basada en el año 1885, como te decía, en el año 1896 le envía aquí a Mallorca una copia de este libro al archiduque, junto a una carta en la que dice: a su Alteza Real, muchísimas gracias por la copia de Divalear en que me envió a Amiens, a Francia. Espero no haber cometido muchos errores a la hora de describir las Illes Balears.
I, Nicolás, el teu llibre, La Vuelta a Palma en 80 imágenes, és un assaig sobre Clovis d'Ardèntor, seguint les passes dels personatges de l'obra, comparant Palma de finals del segle XIX i l'actual. Però ara en parlàvem, no?, que semblava que havia estat aquí, però què en queda de la Palma que dibuixa Verne a dia d'avui?
Bueno, es curioso, ha sufrido muchas transformaciones, sobre todo el tema de las murallas. Cuando Verne escribe el libro, aún existían las murallas que rodeaban la ciudad, y de hecho gran parte, la segunda parte de la acción que transcurre en Palma, el segundo capítulo, es una aventura frenética zigzagueante alrededor de las murallas de Palma hasta que entra por la Puerta Pintada. Ha sufrido muchos cambios, Palma. Hay otras cosas que se siguen manteniendo, la lonja, la catedral, obviamente, desde un punto de vista estético, de fuera, se parece, pero por dentro hay bastantes cambios.
Tot i que estudia dret, Verne, només volia ser escriptor. Ell tenies intenció d'establir aquests ponts entre la ciència i la literatura. Avui es considera que és el segon escriptor més traduït de tots els temps. Podríem dir que ha aconseguit aquest objectiu, realment, el que ell pretenia, que era estendre aquest control, aquest contacte?
Sí. Verne era, ante todo, un escritor de novela científica. Él, a la hora de escribir sus novelas, se documentaba muchísimo, era casi como un periodista de campo, ¿no? Una vez tenía toda esta información, que pertenecía a una élite cultural, lo que hacía era transmitirlo a los jóvenes mediante las novelas. Él novelaba la ciencia. No es menos cierto que en sus novelas hay un gran componente de ciencia ficción. Se le conoce como el padre de la ciencia ficción, sin embargo, bueno, él novelaba estas ciencias. Esta novela.
Ja ens ho avançava Nicolás Moragas. Juli Verne és un escriptor conegut especialment per novel·les on apareixen molts temes de ciència-ficció i un nombre considerable d'invents tècnics. Honorio Arribas és el president de l'Associació d'Amics de la Ciència-Ficció. Honorio, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Verne, juntament amb Herbert George Wells, és considerat un dels pares de la ciència-ficció.
Així és.
Conta'ns un poc aquesta faceta.
Bueno, nosaltres el tenim molt present a la nostra associació perquè, de fet, gràcies a en Jules Verne, nosaltres vàrem organitzar una convenció que ja fa, bueno, enguany serà el tercer any, i va ser gràcies a en Jules Verne que li van donar el nom de Projecte 145, fent referència a la presentació, diguéssim, a la publicació de la seva novel·la De la Tierra a la Luna, fins a l'època on nosaltres volíem començar a organitzar això, que era de més 2009. I bé, per nosaltres, evidentment, en Jules Verne és el pare de la ciència-ficció.
D'ell s'ha dit, i hi ha aquesta imatge popular, igual que dèiem d'aquesta visita a Mallorca, de que Jules Verne se va avançar en els temps, que va ser un visionari, que va ser capaç de preveure coses que en aquest moment no existien i que existirien en el futur. És real, això?
Sí, efectivament. Bé, per exemple, les seves obres més conegudes, com o que nosaltres més han llegit, De la Tierra a la Luna, Viaje al Centro de la Tierra, etc., pues totes aquestes fantasies que encara segueixen avui presents i que han estat la base per somiar i per fer altres pel·lícules o altres novel·les.
I ja deien que descrivia coses que ara no existien, aquestes anticipacions del temps modern, però... I dèiem en el principi, comentàvem amb en Nicolau, ell intentava establir aquest ponts, connectar la realitat, però això també li va dur algunes crítiques, de la mateixa manera que algú pot valorar en positiu, dient, Juli Verne feia aquest esforç d'adaptar la ciència i acostar-la a través de la literatura a moltíssima gent, a la vegada alguns científics diran, bé, realment no acostava la ciència. Sí. I l'han criticat bastant per això.
És de fet una de les temàtiques més interessants que nosaltres, bé, ara per exemple estem preparant una exposició sobre aquest tipus d'avançaments tecnològics, no? Com per exemple, pues, no sé, pel·lícules, per exemple, Planeta Prohibido, robots, etc., no? La tablet que surten en les sèries de Star Trek en els anys 60 que encara no sabien. I clar, sí, evidentment els científics, si se posen quisquillosos, pues, poden trobar moltes moltes coses que criticar, però bé, no hem d'oblidar que la ciència-ficció és això, no és purament científica en el 100%, sinó, pues, seria ciència, no seria ficció.
I també s'ha de pensar en una cosa, a vegades la ciència-ficció no és considerada, es considera com una literatura de segona categoria. Jo no sé si això fins a quin punt pot afectar. En aquest cas estan parlant, Nicolau, d'un escriptor molt potent, d'un escriptor reconegut, que a més ha superat vendes, que ha funcionat durant moltes dècades, durant molt de temps, ultrapassant el seu propi temps vital. Però el fet que escrigui aquestes històries d'aventures que poden enllaçar-se a ciència-ficció perjudica, en certa manera, l'imatge que se pot tenir de Juli Verne?
Yo considero que no. Él en su época sufrió este trauma, ¿no? Porque él quería entrar en la Academia Francesa y los académicos consideraban que su literatura, que además era un gran bestseller de la época y destinado a un público juvenil, no merecía la categoría de entrar dentro de la Academia. Sin embargo, con el paso del tiempo, bueno, pues me gustaría ver qué opinarían a día de hoy estos mismos académicos sobre su literatura y cómo ha trascendido a lo largo de la historia, mientras que otros grandes autores, también muy buenos y muy conocidos, quizás no hayan tenido esta afición que se sigue manteniendo hoy en día.
Olorio, ¿pasa eso en la ciencia ficción general?
Sí, totalment. Sí, en certa manera es considera com a de segona categoria, no? Però bé, nosaltres, per exemple, com a associació, el que intentem és això, és acostar-ho i desmitificar el fet de que és de segona categoria. No?
Però com pot ser que descrivís, per exemple, en aquell moment invents que encara no existien com l'helicòpter o regions i territoris de la Terra que encara no havien estat explorades? Perquè jo això me suscita un dubte, ciència-ficció o anticipació del temps modern, no ho sé molt bé.
Jo crec que va ser un visionari. Jo crec que ell, en certa manera, o va tenir somnis o va imaginar. I així com, per exemple, no sé, per posar un exemple absurd, veus una pel·lícula i dius, bé, això no m'ha creat de cap manera, sí que pots veure altres pel·lícules, tipus Minority Report, no?, on se varen assessorar i varen emplear, varen intentar vaticinar de com seria el futur. Jo crec que en Jules Verne tenia aquesta capacitat, no? Ell imaginava com seria el futur i, bueno, crec que pot ser dels escriptors que més va encertar, no?
Yo creo que Honorio ha dado la clave. Imaginación. Cuando él escribe 20.000 leguas de viaje submarino, este aparato, el sumergible, ya existía. Lo había inventado Fulton tiempo atrás y de hecho lo había bautizado con el nombre de Nautilus. ¿Qué ocurre? Es que Verne maneja una gran cantidad de información y, aplicando la imaginación, tiene la posibilidad de ver hasta dónde puede llegar este invento que ya existe en ese momento.
O sigui, la clau era informació i imaginació.
Ahí está.
Aquí ja és la clau. Nicolás, em dediquem entre les activitats que heu organitzat entorn a la visita de Clovis d'Ardentor. Hi ha un apartat musical ben destacat. De fet, avui mateix s'ha presentat al Club Diari de Mallorca una conferència amb el títol de 20.000 lenguas de viatge musical, en la que s'han repassat les músiques de les produccions cinematogràfiques basades en obres de Juli Verne, com aquesta. Joan Arbona, bon vespre.
Hola, què tal, com va això?
Què estem escoltant?
Bueno, estem escoltant Julio Verne en estat pur, i si ho tinguéssim de brillar a nivell musical, pues, jo crec que en Bernard Herrmann és un dels grans exponents de la música cinematogràfica en tots els termes, i claro, i les seves dues aportacions que va fer en el món bernià, pues, són realment importants. Tant aquestes viatges al centre de la Tierra, com la Isla Misteriosa, crec que per si totes soles, pues, qui més qui menys que ha vist la pel·lícula, el que més l'ha impactat ha estat la música, de fet, també.
Hem de dir que en Joan Arbona és membre de l'Associació Balear de Mit de les Bandes Sonores. També els han d'agrair la música que estem escoltant avui, perquè tot ella ens l'han triada els companys de l'Associació de Mit de les Bandes Sonores i ens ajuden a il·lustrar diferents passatges de la història d'avui. És una iniciativa, sé que avui comentant, que acabau de contar en el Club Diari de Mallorca i estàu parlant d'un recull d'aquelles músiques que han format part del repertori Verne, perquè són músiques que han il·lustrat pel·lícules sobre Verne. N'hi ha moltes?
Sí, hombre. Bueno, si m'ha permès, primer de tot vull saludar tots els companys, que conec a tots els que estan aquí. Un saludo, de veres. Crec que heu fet o no, diguéssim, a tots els vostres guts i estant, pues, a la conferència d'avui, i ja dic, gràcies i benvingut novament, no? Bueno, pues, hombre, evidentment, de les 50 i pico, 54 que novel·les de Julio Verne, pues, unes 33 se van endur, pues, a la pantalla. Ja sigui, pues, a tot nivell, imatge real, animació, i entonces, claro, així mateix hem descobert unes 140 produccions de tot tipus. I llavors, claro, així mateix n'hi ha. El que passa és que n'han fet moltes versions, per exemple, de 20.000 leguas de viaje submarino, de la volta al mundo en 80 días, de Miguel Estogov, de viaje al centro de la Tierra, la isla misteriosa, per exemple. Aquestes són de les que més versions han fetes.
I Joan, quines pel·lícules trobes que tenen la banda sonora més destacada? Perquè, clar, al vostre llibre surten compositors molt importants, com per exemple Bernard Herrmann.
Sí, home, de fet, home, Bernard Herrmann... sempre va ser un compositor que el que vol dir és ser director d'orquestra. Això de fer música per cinema, pues no li...
secundari, no? No era, sí, no era allò que ell volia.
Sí, ell el que volia era dirigir música d'altres. Però, de fet, el que jo no crec que va ser conscient és que ha estat el compositor que més ha influït en altres compositors. És a dir, ha estat el mestre de mestres. Llavors, claro, ell tenia un estil molt personal, tenia un caràcter molt personal també, era una persona que... va guanyar un Oscar l'any 41, però ben aviat se'n va anar de l'acadèmia per motius de que tenia un caràcter molt fort, i ell agafava i no volia ser jutjat per ser inferiors, sinó per ser iguals, i llavors era un geni, la veritat és que era un geni. És a dir, basta veure les nou col·laboracions amb Alfred Hitchcock, tota la relació amb Orson Welles, i la música, i les pel·lícules amb ell adquirien una altra dimensió. I el Mont Bernià, pues, de fet, per aquesta que nosaltres sentíem, de viatge al centre de la Tierra, va utilitzar una instrumentació totalment atípica, va agafar 5 òrgues, 4 electrònics i un gran de catedral, per simular aquesta profunditat que té la Terra.
Fa un pot de por, quan la sents.
Sí, home, però és que jo crec que un viatge en el centre de la Terra... És que ha de fer por. No hi ha pas avió ni a una persona. Segur que ho vull dir, és un món que és desconegut. Se suposa que és la primera vegada que aquests humans arriben al centre de la Terra. Llavors, clar, la música no pot ser... no pot ser un vals, perquè ja no hi ha ningú que vagi, saps? I és algo... Jo crec que la funció de la música és ajudar, diguéssim, a creure't la història. I aquesta... Sí, perdona.
No, li volia comentar en honor i en Nicolás, ja que parlant de pel·lícules que s'inspiren en Verne, ara en Joan mos il·lustrava en tot el seu coneixement sobre les músiques d'aquestes pel·lícules. Per ell, quines són les millors? Però per vosaltres, quines són les millors adaptacions que s'han fet de Jules Verne en el cinema?
Jo, personalment, 20.000...
Leguas
de viatge submarí, et sap millor. Jo sé que més m'agrada.
A mi, com a adaptació, me gusta... bueno, La isla misteriosa. Y obviamente también 20.000 leguas.
¿Por qué? ¿Qué tiene esta película?
Bueno, es un clásico. En su momento ganó Oscars. Y la calidad de los personajes que hay. Y su acercamiento a la novela real. Que quizás con el tiempo, un poco a poco, las películas de Hollywood se han ido distanciando un poquito de las novelas. Pero bueno, estas son bastante fidedignas.
I de Joan Arbona, gràcies i bon vespre.
Bueno, pues, molt agraït. Simplement copy the board demà. Que demà tenim, pues... es plaça de les tres pel·lícules, les primeres de ciència-ficció, música d'en Joan Miquel Romero, i, bueno, tindran dues pel·lícules d'en Méliès i una d'en Segundo de Chomón. Vos convidem demà al Diari de Mallorca també a les 7:30, com avui, i per disfrutar-les i per tanquear aquests dos dies que han tingut, gràcies, pues, a en Nico Moralles i a tot el seu equip.
Molt bé, moltes gràcies, Joan.
Gràcies,
Joan. Idò, ja tenim també els estudis d'IV3 Ràdio, Joan Miquel Romero, bon vespre.
Bon vespre.
Justament la primera pel·lícula inspirada en Verne, Viatge a la Lluna, és de 1902, dirigida per Georges Méliès, i precisament en aquestes jornades d'homenatge que organitza la Societat Hispànica Verne amb l'Associació Balear d'Amics de les Bandes Sonores es podrà veure demà, Joan Miquel, justament amb la música que has composat per aquesta projecció.
Sí.
Abans que res, si vols, escoltam un poc de la teva música. La música en una pel·lícula muda com aquesta és un element essencial per subratllar l'acció que està passant i fer més intenses les emocions dels que la veuen, no és així?
Sí, a més, hi ha una cosa molt, molt curiosa, a diferència de les bandes sonores actuals, i és que tothom està callat. Et deixen l'espai per al músic, te deixen respirar, a més, hi ha una cosa molt important a nivell paisatgístic, o sigui, del fotograma, i és que la càmera, antigament, o les pel·lícules mudes, estava fixa i tot passava al voltant d'un escenari, no? I era com molt teatral, no? I avui en dia, clar, les pel·lícules tenen tomes molt ràpides i d'una acceleració les tomes que arriba un punt que el músic està com un poc desubicat, no? Uh-huh. El discurs musical és perfecte, la música se composa i s'escriu molt còmodament perquè pots encaixar exactament i pots harmonitzar i pots destacar cada punt de l'escena perquè està molt aposentada i molt ben distribuïda, uh-huh, artísticament.
I com ho has fet això? Ho dic perquè no sé si has escoltat altres músics no. que han fet per aquesta pel·lícula.
No he pogut escoltar absolutament res, o sigui, a més quan vaig tenir els vídeos, el primer que vaig fer va ser baixar el nivell d'àudio i volia sentir el silenci, el uh-huh. primer, no? Volia sentir el silenci i volia veure les pel·lícules tal qual aquella gent els veia, no? I jo recoman anar a veure demà les pel·lícules, però també recoman que la gent vegi les pel·lícules en silenci, mm. no? Perquè tenen una profunditat i una força que és inesperada, perquè en música s'accentua tot, però en silenci també té un fons molt, molt, molt important.
Uh-huh. Estan parlant d'una pel·lícula, a lo millor he de dir que estan de sort, perquè en l'exposició que va fer la Caixa sobre Georges Méliès, que se va poder veure aquí i que era magnífica, tot s'ha de dir, una exposició meravellosa, se podia veure aquesta pel·lícula, a més, i se podia veure en comoditat, i després van fer activitats que feien precisament aquest experiment de posar aquella pel·lícula amb música tocada en directe, i per tant veia la diferència de veure la pel·lícula tota sola a veure. Però clar, és curiós el que comentava en Joan Miquel, el fet que estem acostumats ara a veure les pel·lícules amb molt de sons, a més de la música. La música té un paper secundari, però en aquest cas té la música un paper important, principal.
Sí, la veritat és que hi ha un discurs musical molt potent, hi ha, a més, hi ha tot un renovament, un raonament artístic, i jo personalment intentaré explicar 4 o 5 pinzellades uh-huh. abans de la projecció de les pel·lícules sobre alguns punts musicals, estètics i també de sistemes de composició que tenen que veure amb tota una percepció artística que vaig tenir jo amb Georges Méliès i Segunda de Chaumont.
Volia comentar-vos, Honorio, Nicolau, aquesta és una pel·lícula molt antiga. Aquestes pel·lícules que se veuran demà en el Diari de Mallorca, la de Georges Méliès, que és possiblement la més coneguda, és molt, molt, molt antiga. Llavors, clar, les imatges tenen un punt divertit, vistes a l'actualitat, així com se mouen els personatges i tal. També aquesta curiositat, no?, veure com ara les pel·lícules se fan en tots aquests efectes especials i com, també d'una manera molt precària, molt primigènia, molt ingènua, també se poden contar totes aquestes aventures extraordinàries.
Piensa que la labor que hizo Méliès fue fundamental. El cine estaba en desuso, iba a menos, porque era una cámara que grababa acciones cotidianas y la gente al principio se sorprendía, sobre todo cuando venían los trenes, ¿no?
Sí.
La gente salía corriendo, pero luego cuando la gente se acostumbró, dejó de tener esa magia. ¿Qué fue lo que hizo Méliès? Pues basándose en novelas de Verne, en este caso, le volvió a dar magia al cine, con efectos especiales que para el momento eran sobrecogedores, sí, que a día de hoy nos resultan un tanto, bueno, graciosos, pero que en su momento fue lo que revitalizó el cine nuevamente e hizo que fuese una gran industria como es hoy en día.
¿Es una película precursora del que será la ciencia ficción?
Jo crec que sí, que de fet va ser el primer exemple probablement de lo que ha passat amb altres pel·lícules que han canviat la visió, no, del món del cinema. I sí, com diu en Nico, en aquella època la gent devia pensar que era cosa de màgia o una cosa extraordinària, no? En canvi, bueno, per aquella època eren molt, molt avançats i ara nosaltres ho veiem com si fossin nins, no? Nins petits. Passa igual en les pel·lícules dels anys 80, tu pots veure una pel·lícula i dius, això, les tècniques de stop motion, no? De fotograma a fotograma, que avui en dia mos pareixen comparades amb ordenadors, una cosa de fa un segle, no? Pues igual, el que tenen el seu encant, no? Jo precisament ho valoro més encara.
I en aquest cas serà la música vista com se podria veure en una sala originàriament, és a dir, en la música interpretada en directe, que això també li afegeix un punt.
No
serà interpretada en directe. Quina llàstima.
No, sí, bueno, hi ha un perquè de tot això, o sigui, tot és música virtual, exceptuant-ho en alguna guitarra que és música gravada en microfonia, però tot és música virtual i tot és una fantasia musical. També hi ha coses que són absolutament impossibles musicalment xerrant i orquestalment xerrant, no, hi ha situacions i textures musicals que no poden ser i només es poden fer mitjançant ordinador, no? I és tota una fantasia musical també, no? I llavors clar, tot és maquinat fantasiosament també, d'acord, musicalment en sa imatge, no?
Molt bé.
Tal vegada el compositor de música té com un plus de responsabilitat, no? Quan no hi ha altre so, no? Més que la música que ella porta.
A veure, quan te poses amb un clàssic com el Joan Méliès i Segundo de Chomón, tens una... com un sentiment de...
que no pots fallar, no? Ho has de fer.
Uf, o sigui, és una responsabilitat molt gran, no? I què faig jo aquí posant música a un gran mestre com a Georges Méliès, no? Després dius, venga, va, o sigui, som molt grandes, som els buenos, i el primer que fas és intentar rescatar tot un missatge que ell te va voler donar, no? I hi ha una sèrie de punts que jo musicalment dono a entendre, i són, sobretot, les parts on en Georges Méliès dona com una espècie de reverència a la gent humil i gent anònima que fa possible que les coses funcionin, ja siguin viatges a la Lluna, ja siguin a les conquistes del Polo.
Què quedaria per fer, penseu, de Jules Verne? Què mos et depara el futur? Com ha de ser el segle XXI? Què haurien de fer? Què han de reivindicar?
No, simplemente leer los libros, disfrutarlos y dejar que la vida transcurra como tiene que ir.
¿Y cómo se leen ahora estos libros? Ahora que fem un llibre original d'en Juli Verne, no una adaptació de les que han fet modernament, no una pel·lícula d'en Jackie Chan i tot això, sinó mirar el llibre original, se llegeix bé actualment? És a dir, ha perdut força, ha perdut vigència?
No. Sigue siendo vigente. Obviamente la acción transcurre en otra época, es otras circunstancias. Pero cuando describe, por ejemplo, a las personas, Verne en concreto, cuando define a los españoles, uno lee los libros a día de hoy y dice, poco hemos cambiado, seguimos siendo como éramos a finales del siglo XIX. Es un estudio histórico, personal, en todos los aspectos, que sigue siendo muy vigente, sin duda.
Tan vigent que està tan d'actualitat, no?, que l'editorial Destino Infantil acaba de treure justament una col·lecció inspirada en les seves obres, Les aventures del jove Jules Verne.
Marta Vilagut, editora de Les aventures del jove Jules Verne, bon vespre, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Aquesta és una iniciativa de l'editorial Destino, però ens podria explicar una miqueta què és Les aventures del jove Jules Verne?
Doncs mira, aquesta és una idea de col·lecció, és una sèrie que comencem ara, sortim amb tres títols, però amb la idea de que això pugui anar creixent, pensant en què va passar quan el Jules Verne era jove, tenia 11-12 anys, estava a l'escola amb la seva colla d'amics i ja començava a inventar el que serien els seus grans invents i el que apareixeria en els seus grans llibres. Per tant, la sèrie és exactament això, és recuperar la figura del Jules Verne quan era jove i començava amb les seves aventures i amb les seves fantasies.
Ens recorda una miqueta aquelles sèries tipus Los Cinco, o aquelles nissagues d'aventures juvenils, perquè ja deies que és en Jules Verne en 11 anys i té un grupet d'amics que s'autodenominen, crec, Los Aventureros del Siglo XXI, pot ser?
Exactament, exactament.
I tenen un lema...
I això, a més, té a veure, perquè són les aventures del segle XXI, perquè ell, quan juga amb els amics, estem al segle XIX, a l'època real seva, quan juga amb els amics, per tant, estan al segle XIX, i llavors ell es posa a jugar amb un pal i a la sorra amb les xifres del XIX i les reconverteix en XXI. Vull dir que fins i tot amb això ja innova, ja és un visionari.
El primer títol està inspirada en l'obra famosa de l'Isla Misteriosa,
exacte,
de Jules Verne, és l'Isla Perdida en aquest cas.
Exacte.
Quant de llibres s'integraran en aquesta col·lecció?
Doncs mira, és el que et deia, hem començat amb tres títols, amb la idea d'anar seguint, si, bueno, tants com obres té ell, diguem-ne, per al públic juvenil o per a un públic de totes les edats.
Perquè estan parlant de quines edats, més o manco?
Jo diria que és a partir de 11 anys, un lector a partir de 11 anys, que és quan es comencen a interessar per les aventures, però també per la part científica del personatge, perquè tots els invents que el jove Verne i... diguem-ne, defineix i inventa, estan explicats i explicitats com perquè un jove els pugui portar a terme.
O sigui, se podrien fer aquests experiments?
Sí.
Ho heu comprovat vosaltres?
Sí. Sí, i realment la persona que ho ha fet, que és un arquitecte que s'hi ha dedicat a carn i ossos, està entusiasmat, entre altres coses, perquè en un dels llibres, que és el segon, apareix un invent per detectar fantasmes, per exemple.
Carai, i de l'hora hem de provar, veure com funciona.
Que ve de gust.
Aquest segon llibre ja ha sortit?
No, encara.
Està a punt, però, no?
Està a punt, al juny, sí.
És un llibre que formarà part d'aquesta col·lecció, que t'he de dir, que Marta, que troques atrevida, perquè estava enfocant a una edat en què moltes vegades et sa gran abandonada a partir dels 12 anys, no? 11-12 anys,
sí,
en què no
sí,
hi ha tampoc
encara
una...
Encara jo diria que encara, si són lectors que s'ho passen bé llegint, encara és una edat molt agraïda. Més a l'adolescència és quan comencen les desercions, però han de ser més grandets.
Els personatges de Juli Verne en general són personatges nobles, intrèpids,
sí,
simpàtics,
sí,
no són molt exagerats. Això també se respecta en aquesta col·lecció?
Sí, absolutament. Vull dir, és ell amb tres amics. Una d'elles és Caroline, que és la seva cosina, la vida real, i que li agrada una miqueta, vull dir que hi ha una mica de tensió sexual o amorosa aquí. Després hi ha una altra noia, que és Marie, que és una mica més joveneta i que és una noia molt altruista, que fins i tot treballa en un asil per ajudar la gent gran i per col·laborar de la manera que pot. I molts dels invents del Jules Verne van adreçats a aquesta gent gran que té necessitats. I per tant, el club del segle XXI el que vol és fer un futur millor per tothom. I l'altre és un nano d'origen oriental, el Wan, que aquest és una mica cagueta i una mica exagerat, però que és el que els hi facilita, perquè el seu pare té una botiga de queviures i d'altres coses, el que els hi facilita les matèries primeres per poder fer els invents.
Estan parlant d'aquesta col·lecció, de Marta Vilagú, Les aventures del jove Jules Verne, que ha tret Editorial Destino. És una col·lecció, ja dèiem, enfocada en parlar de, inspirada en l'obra d'aquest famós autor, de Jules Verne. Qui l'escriu en aquesta història?
Mira, doncs en aquest cas és un combinat una mica especial, perquè la idea original és d'un escriptor de la Cuca Canals, però aquesta idea original la desenvolupa el Miguel García, que és un col·laborador de l'editorial. Per tant, la Cuca Canals genera les idees a partir dels llibres i de la història del Verne, i aquest redactor escriu aquesta història.
I com ha funcionat el primer llibre?
A veure, el primer que va de sortir, encara no t'ho puc dir, perquè de moment està molt ben col·locat, vull dir que de moment l'acollida ha estat molt bona, però clar, a nivell de col·locació no puc parlar de vendes encara. Pensa que el llibre, tal com està plantejat i com s'expliquen els lectors en el pròleg, és el Capitán Nemo el que escriu la història, perquè se suposa que la Caroline recull totes les vivències dels personatges en uns quaderns i el Capitán Nemo és el que escriu i explica la història.
Queda en pendència de...
Aquesta, diguem-ne, és la ficció literària.
És la ficció literària per poder explicar totes les històries que vindran després. Molt bé. Marta Vilagú, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins una altra, que vagi molt bé, Marta Vilagú. Que ho disfrutem.
Ah, exactament. Que ho disfrutem.
Que ho disfrutem. Marta Benigut, ja dèiem, és editora de Les aventures del jove Jules Verne, que estem explicant avui en aquest programa. Això demostraria, Nicolás, que iniciatives com aquesta fan veure que Jules Verne continua de plena actualitat, no?
Sí, efectivamente. Como hablábamos al principio del programa, sigue estando allí. La industria cinematográfica hollywoodiense sigue sacando películas de Verne. Se siguen reeditando libros de Verne. Ahora hay un geógrafo, no recuerdo su nombre, catedrático de la Universidad de Valladolid, en geografía, que saca un libro sobre la geografía en las novelas de Verne. Sigue estando presente en distintos campos, distintos estudiosos. Como os comentaba, cuando uno lee de joven a Verne es lo que le marca un poco los pasos a seguir. Neil Armstrong, cuando pisó la luna, reconoció que había entrado en la carrera de astronauta por las lecturas de las novelas de Verne. Miguel de la Cuadra Salcedo, yo qué sé, muchísimos personajes marcan su futuro en base a lo que leen.
¿Haurien de reivindicar alguna cosa més de Juli Verne, Honorio?
Tal vegada fins a molts més com se vivia en aquella època, no? On ell va escriure que sí, com ha dit ell, jo més que res diria que era com un estudi sociològic, no? Que mos feia, i que tal vegada haurien de recuperar algunes coses que han perdut, no?
Molt bé, encara queden activitats, Nicolás, durant aquest mes a disfrutar alguna de ses exposicions, però quasi que el que podien fer és recomanar que entrin a sa vostra plana web, que és una manera de trobar tota sa informació i, a part, animar-se a formar part de sa vostra societat i de seguir sa vostra actualitat. Com ho han de fer?
Es muy sencillo, en la página web de la sociedad son las iniciales de Sociedad Hispánica Jules Verne, shjv.org. Hay un apartado de las actividades que estamos haciendo en Mallorca, si se quieren unir a 102 personas en estos momentos, que representamos a 19 países del mundo y estamos en la sociedad, bienvenidos sean. Muchas actividades que hay por en medio y ahí seguimos.
Bé, i ara només mos queda donar les gràcies a tots els que ens han acompanyat avui en aquest programa, Nicolás Moragues, Honorio Arribas, Joan Miquel Romero i Joan Arbona, per haver compartit els seus coneixements sobre Juli Verne.
Gràcies.
Gràcies.
Bon vespre.
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
Tres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 d'en Sení.
Sí.
Llavors és a les 11.
Uh-huh.
I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Ei, tu, t'he despert? Sí, i ara que estava somiant, em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Au, no.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
El romanç del cinema amb la lluna va començar dècades abans que l'home la trepitgés per primera vegada, ara fa 40 anys, i sempre va veure de les influències literàries de Juli Verne o George Wells. Una setmana més, Literatura amb crispetes, amb Marta Pérez, de Cine Ciutat. Marta, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Què és aquesta música que escoltam?
La música no és tan coneguda com la imatge, que és icònica i es forma part ja de la història del cinema. Si vos dic que és una lluna amb un coet en el seu ull dret, ja reconeixeu una Amélie, no? Espero.
Sí, estem entrenats, a més, perquè en aquest programa hem parlat bastant avui d'Amélie i de s'obra inspirada en Juli Verne.
I ja hem parlat una mica també d'aquesta imatge, no?
Sí, o sigui, que crec que més o manco ja saben quina és.
Perfecte, ja heu fet els deures, ja.
Sí. I nosaltres oients, tant si volen com si no, també
els hem fet.
Molt bé. I doncs, una pel·lícula de 1902, és una pel·lícula, la primera pel·lícula de ciència-ficció, dirigida per, ja ho heu dit vosaltres, per Georges Méliès, inspirada en dues novel·les, De la Tierra a la Luna i Los primeros hombres en la Luna, d'en Wells. El guió d'aquesta pel·lícula el va fer el germà gran d'en Georges Méliès, i és una pel·lícula, és un documental, en realitat, perquè són 16, 17, 18 minuts, és molt curtet, però ja vos dic, forma part de la història del cinema.
I podríem dir, a part de que és la primera pel·lícula de ciència-ficció de la història del cinema, també podríem dir que Méliès és el verdader pioner a utilitzar el cinema com a instrument per narrar històries, no?
Sí, ell sempre, el seu cinema està molt, molt marcat per la literatura. De fet, ha adaptat El Quijote, Juana de Arco, Guillermo Tell, Barba Azul, i ell veu el cinema un instrument per narrar històries, i va ser una revolució a l'hora de fer pel·lícules, perquè abans eren curtmetratges molt, molt, molt curtets, i ell va anar introduint tècniques, perquè ell, bueno, era mag, era il·lusionista, i se reflexava molt en la seva manera de rodar històries.
I podríem parlar un poquet de la història d'aquesta pel·lícula, diríem, en el present, perquè tinc entès que aquesta pel·lícula s'havia perdut, almenys la pel·lícula original, i se va recuperar d'una manera un poc curiosa.
Sí, bueno, era un home francès que tenia una còpia, i va ser una gran feta, perquè era una còpia molt completa, a més de... era un tall complet i completament pintada en color, perquè l'original era en blanc i negre. I se va restaurar i se va estrenar a un festival. I anys després, l'any 2011, se va reestrenar a Cannes a un programa que era un programa doble, que era Le Voyage Extraordinaire, perdoneu el meu francès, i era en color, restaurada, amb escenes extres i amb una música diferent. Així que la gent que ha sentit el primer tall, si la va veure fa molt d'anys, a lo millor no l'ha reconeguda, perquè és una música completament renovada.
I com és aquesta pel·lícula? Quina història conta?
És una... bueno, és meravellosa, jo, que ho puc dir.
És molt divertida.
Jo sempre venc aquí xerrant de coses que m'agraden.
Però està bé, perquè na Marta parla de cinema, però parla amb una passió que el cinema és fantàstic.
És que si no, sí, són sis astronautes... Bueno, de fet, la primera imatge, hi ha una convenció d'astronautes, amb en Méliès encapçalant aquest grup, i se'n van a la Lluna amb un coet que fan.
Sí, és tremendo, el coet.
És tremendo, bueno,
que, per cert, és un dels primers efectes especials del cinema, justament,
sí,
no?
Sí, la primera pel·lícula de ciència-ficció, els DeLorean i Marty McFly no tenen res a veure amb això. Així que, sí. I bueno, ells arriben a la Lluna, estan allà molt, molt cansats, se poden a dormir, i ja se veu la Ossa Major, i bueno, i se troben la gent que viu a sa Lluna.
I allà, Selenites.
Hi ha una brega, sí. I ells tornen victoriosos. I de fet, hi ha dos finals. Hi ha un que acaba, la pel·lícula acaba quan tornen, i hi ha un altre que hi ha un selenita per allà i el tenen amb una corda,
sí,
en el coll.
Sí, que se'n vaig veure jo.
Sí, que està sotmes en els terrícoles.
Sí. A mi m'agrada molt el moment en què tornen a la Terra, perquè, clar, col·loquen el coet en direcció que punti cap a la Terra i se tira en pla, com si tirassin de cap d'una piscina.
I cauen a la mà, de fet, cauen a la mà, i els han de rescatar, així que...
Sí, té aquest punt innocent, ingenu, però molt, molt divertit.
Sí, a més, és una pel·lícula que ha passat, bueno, ha tingut molta influència en molt d'àmbit, no només literatura i cine, sinó que, per exemple, música, podem veure un videoclip de Queen que està inspirat en la pel·lícula, i en Freddie Mercury, per un cop a sa vida, queda com un segon plano. Després, de Smashing Pumpkins, també en tenen un que està basat en això, i ja varen xerrar fa setmanes de Nes Corsés, que va fer la invenció de Hugo.
No ho diré, m'encanta.
No ho direm, no? Perquè si no, Irene mos renyarà.
Sí, les tinc aquí totes dues, que sort, que
mos aguantem
un poc d'entremitges, perquè si no...
Sí. No, però la invenció de Hugo... O sigui, si veus aquesta pel·lícula en Méliès i no veus la invenció de Hugo, vos perdeu una part de la història.
Idò, a part de veure aquesta pel·lícula, també heu de veure la invenció de Hugo.
Hauria de ser una assignatura d'escola, jo sempre ho dic, sí. Pels nins.
Bé, és una versió modernitzada musical del procés d'una part important d'aquesta història que s'ha desfilada, no?
Sí, és quan arriben, ells estan passant per davant de tota la gent del seu poble, de la seva ciutat, i arriben contents i victoriosos, i com un, arriba una persona que ha estat a la lluna, clar, com se veu, no?
Aquesta experiència sí. Espectacular.
D'anar a la lluna i tornar, no? Tornar.
Perquè, clar, la pel·lícula que estan comentant ara, diríem que és escènic, o sigui, és un moment espectacular d'en Méliès, a raça, és famós, té uns estudis espectaculars,
sí, la lluna torna,
sí, és espectacular.
I després ve el declivi, no?
Ell va fer 500 pel·lícules i ell la volia dur als Estats Units, però va haver una cosa que varen fer és de... Edison, la gent que feia feina per Edison va comercialitzar la pel·lícula i ell no va veure
un duro,
ni un duro. I després, amb la Primera Guerra Mundial, la indústria del germà d'Espaté i tal, pues, bueno, ell va sofrir una crisi i va començar a fer feina a una tenda de joguines amb una de les seves actrius principals, que va ser la seva dona. I després, se va, en 1925, se va trobar amb un home que havia fet feina amb ell, mm-hmm, i tal, i va tornar a ressorgir en Méliès i va ser la figura tan important que és a dia d'avui.
Mm-hmm. I això, moltes parts d'aquesta història s'ho compten a La invenció de Hugo, però això d'en que convé que la vegeu.
No és cosa nostra.
No. Idò, queden recomanades totes dues pel·lícules. Marta Pérez, de Cinecitat, gràcies una setmana més i fins la setmana que ve.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
A IB3 Ràdio, Flames a la fosca. Amb Irene Sala i Rosa Campomà.
De dilluns a divendres.
Lloros, whisky, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del capvespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa. Per aquí t'agut anar amb pinces. I això a Eivissa no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito, no.
La trituradora de l'actualitat.
Amo, que s'apta. El fill,
sí.
Que fa feina. Sí. Que no és catastro.
Divendres ràdio.
I aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxes a barracuda.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me.
Temps de cercle poètic. Recordem que la setmana passada l'escriptor Sebastià Perelló llançava un repte i és que s'apuntàs al nostre cercle poètic Biel Mesquida, i ha acceptat aquest repte perquè el tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Biel Mesquida, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui. En Biel Mesquida ha triat per parlar al cercle poètic d'avui de Flames a la fosca un autor ben especial perquè fa molt poc que rebia un premi important. Estan parlant d'Hilari de Cara. Per què han triat aquest autor?
Perquè Hilari de Cara és un poeta que em fa feliç.
Que ja és molt dir, eh? Sí. És molt important, això.
Crec que després de dir això...
Ja no importa dir res més.
No, ja no importa dir que parlàssim més d'ell. Però jo tinc ganes de dir que reflexions, que aquest llibre que ha rebut el premi La Riba d'enguany és una meravella, és un títol diamantí per un llibre que té nombroses facetes, mil i una facetes que han estat congriades en aquestes pressions fortes del cos de Hilari de Cara: la felicitat, la llibertat, el temps, el dolor, la passió, el desengany, la melancolia. En Hilari de Quera fa una cosa en el seu llenguatge que és d'una ambició, que jo li dic luliana, perquè crec que Ramon Llull mos va ensenyar una ambició inabastable.
Uh-huh. Hilari de Quera, Biel, perdona, és un autor que també ha fet novel·les, encara que el coneixem molt per la seva poesia. I jo llegia per no sé on que Refraccions, aquest títol que tu ara mos comentaves, és un poc el retorn a la poesia lírica, que no sé si això fins a quin punt és una expressió un poc redundant, no? Poesia lírica, però vaja, sí. que retornaven això. Què volen dir amb això? Tu que has llegit aquesta obra?
Hi ha com una fondària lírica. Quan deim lírica volen dir cant, volen dir expressivitat, volen dir agafar aquestes peces gastades que són les paraules d'aquesta llengua catalana d'ara, espanyada, nafrada, feta malbé, i transformar aquest català agònic en una llengua epifànica, una llengua plena de significacions, que un conjunt de sentits que exploten, una llengua eufòrica i brillant que lleva totes les grisors i totes les opacitats, una llengua a vegades alluernadora, una llengua que mos mostra panorames nous.
Ah, en Hilari de Quera, crec que en alguna ocasió també ha explicat que el català, aquesta cura amb el català que ell fa servir té molt a veure que quan ell era petit no era tan bo de fer parlar i escriure en català.
No. Perquè en Hilari és de la meva quinta, va néixer a Melilla el 1945, té dos anys més que jo, i ja mos ha fet... ja mos ha mostrat un poc com va ser tota la seva joventut dura, l'època del franquisme, sense poder estudiar català ni sense que t'ensenyessin la llengua catalana, sense poder escriure. I llavors hi ha tota una feina d'autodidactisme que jo crec que és extraordinari.
Mm-hmm. Diries que aquesta, també una part d'en Hilari de Quera, que ella ha viscut part de la seva vida en els Estats Units,
sí.
Això l'ha influenciat, se nota en la seva obra d'alguna manera?
Jo crec que sí, perquè té un català empaltat de tècniques i maneres de dir de la literatura nord-americana. Ella ha traduït... ell ha traduït molts d'autors nord-americans, autors anglesos. Ell, jo crec que un poeta traductor i un poeta traductor com ell, que fa en cada traducció com una obra seva, queda empaltat d'aquella llengua. I en aquell llibre jo crec que podria ser la primera part. La primera part se titula Imatge refractada, i són 33 apunts que podrien, que estic segur que són ben bons de traduir a l'anglès, perquè són com unes formes d'aquestes que té l'anglès, de vegades passar d'articles, passar de comes, passar de d'una construcció, d'aquesta construcció de llatina que tenim en català, i anant això de l'anglès, que són com a flaixos, que són que te llancen com a grups de paraules amb una garba. Mira, vol que vol llegir un tros.
Perfecte.
Que m'encanta, que diu, és d'aquesta primera part, diu: bulliran les paraules qualque dia com peixos al cove si un llamp de neurona les desperta? Oli, ara som oli i no vull ser res més. El troc com a lluernador. Mira, aquesta altra també és molt bona. Diu: a la meva sang galetzonegen aquests mugrons de neu, tremolen, sagnen, canten. Jo us ves les ferides, jo us ves tenaces de la mar.
Projecta imatges molt poderoses.
Sí, és un retorn, jo crec, en aquesta cosa primigènia del poeta que fa com a rodelles verbals, que fa com a focs artificials, i a més damunt un temes molt clàssics, com ja he dit abans, uh-huh. Sexes, coses, dolor, la melancònia, vull dir, és molt clàssic.
I la
segona part, és més, segona part, jo crec que és un homenatge a Keats, Pastítol, se titula Imatge damunt l'aigua. I els poemes aquí ja com a, com si hagués un, com si els atronyellàs un poc, no? Ara, bona, mira, bona, llegesco un que tinc aquí copiat. M'agrada copiar, quan llegesc, copiar el poema sencer, i llavors el llegiu-lo en la meva lletra. Diu, han descobert un planeta de diamant. A la meva sang, cor de carboni, premut fins a la llum. Som un ull vedat al bosc de la seda del cel.
No, no, és que la potència és tal vegada una de les característiques que més m'agrada la atenció, perquè mirant alguna, altres obres anteriors també d'en Hilari de Care, també aquesta força és, aquesta capacitat de retratar emocions de vegades dures, de vegades
sí,
intenses, de vegades difícils, però també aquest puntet irònic i aquesta capacitat de donar-li un pot a volta mentre un parla d'una cosa realment important. Per llegir Hilari de Care, algú que no conegui la seva obra, estan parlant ara molt d'aquest darrer llibre perquè és el darrer que acaba de treure i a més ha rebut el premi Carles Riba, tu què recomanaries? Començant per aquest, començaríem per un altre llibre, que trobes, Biel?
No, jo com que som tan fan d'ell, jo començaria pel principi, pels primers llibres, L'espai del senglar, Bolero, Postals de cendra. Postals de cendra és un bon llibre per començar. També és el darrer de 2014, Carrer d'Artà, també m'agrada molt Carrer d'Artà. Jo crec que, evidentment, la poesia se pot, pots entrar per tot, per allà on vulguis, però jo recomanaria, pots entrar un poc per la cronologia. I després, la novel·la jo crec que deu estar esgotada, Un llac en flames, aquesta novel·la que va guanyar el premi QVRTI, jo crec que és una novel·la magnífica que no han, ningú ha mirat en profunditat. Jo crec que és una de les novel·les importants d'aquest darrers 20 anys. I el recull de relats Cada família un porc també el recoman.
Estic tot ja et suggeridor d'entrada. Bé, l'hem d'acabar i com bé que mos diguis, segurament en aquí li trasllades aquesta convidada, aquest repte que fèiem en el cercle poètic de Flames a la Fosca.
Dos poetes en lloc d'un. Perquè sí, perquè han fet una feina que jo crec que és una gran feina poètica, que és els curadors de la poesia completa de Blai Bonet. En Gabriel de l'ST Sant Pol, sí, i en Nicolau Dols.
Molt bé. Van ser aquí fa poquet a parlar-nos precisament d'aquesta feina que ens va encantar. Per tant, serà un plaer tornar-los a tenir i que mos parlin de les seves aficions literàries.
Sí, jo crec que són dues persones molt poetes, molt intel·ligents, molt sensibles, molt treballadors. Me fan enveja, de vegades me fan enveja.
Biel Mesquida, moltes gràcies. Ha estat un plaer compartir aquest temps de Flames a la Fosca.
Una besada poètica.
Fins una altra, que vagi bé.
Adéu. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life,
no, no. Acabem aquí el nostre programa d'avui de Flames a la Fosca. Vos hem acompanyat per parlar una bona estona amb vosaltres de poesia, de literatura, de màgia i d'aventures, com la d'en Jules Verne. Tornarà la setmana que ve, serà a les 11, a IB3 Ràdio.
Never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep that memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away.